A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quan et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Xerrem. Escoltem. Fem filosofia. Resolem misteris. I vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business like no business I know.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música, vol dir que estem a Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem dos convidats. Un, que no és de Sant Cugat, però gairebé com si ho fos. Jaume Torrent, benvingut.
Moltes gràcies. Un plaer estar aquí un cop més amb tu i estic segur que et despertaràs i invitaràs a una conversa en la qual disfrutaré molt.
Esperem que sí. I l'altre és en Xavier Ruano, que és el sotspresident de Joventuts Musicals de Sant Cugat, que vindrà una mica més tard, però ha promès que vindrà, jo crec, amb la seva paraula. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, curteta. Per què sempre acabem parlant de diners? Benvolguts germans amb les arts escèniques. No he pogut estar-me de tornar a parlar de diners perquè el diumenge, en l'acte de repartiment dels Premis Gaudí de Cinema Català, una qüestió aquesta del cinema català que en podríem parlar bastants programes, la presidenta de l'Acadèmia Catalana, Isona Passola, es va dirigir als polítics en el poder i, suposo, també els de l'oposició, per dir allò que jo em canso de repetir. O sigui, si vostès creuen en la cultura, com és que el pressupost destinat a la cultura no arriba al 0,7% pel que fa a la Generalitat? I ara podríem afegir, ja que estem aquí a Sant Cugat, que l'Ajuntament de Sant Cugat no arriba al 0,9%. És veritat que en aquest cas, vull dir a Sant Cugat, es pot argumentar que hi ha actualment algunes partides destinades a equipaments que seran espais de cultura i que, en conseqüència, els diners emprats en cultura són més. Però ja ho sabem i no cal donar més percentatges i dades. El problema és que no ens podem comparar amb altres societats europees que, segons sempre ens diuen, nosaltres hi pertanyem. Les comparacions són odioses, diuen. Sí, però la realitat és tossuda. Falten diners per la cultura. Falten suports per fer aquelles coses que ajudarien a consolidar una societat millor, una ciutadania més culta i probablement, més cohesionada i més feliç. Amén. Estem escoltant el primer dels moviments del concert de Rialp, que és una composició del nostre convidat, en Jaume Torrent. Se sentia la guitarra en aquest inici i és una gravació que es va fer fa alguns anys i que penso que respon perfectament a les característiques d'en Jaume Torrent, és a dir, per una banda un gran compositor i per l'altra banda un gran guitarrista. Jo m'estic molt content que estiguis aquí, ja ho he dit abans i ho torno a repetir, perquè tu has estat, que jo recordi, dues vegades en aquest programa, la primera a partir d'un concert que vas fer amb el Patrici Denó en les nits del claustre, això era l'any 2014, i la segona perquè vas escriure, vas composar el Preeixut de Nadal amb unes poesies, amb versos de Narcís Comadira per la Camerata Sant Cugat, d'en Xavier Baulies, que això va ser el 2015. O sigui, vam tenir dos anys que vas estar aquí, el 14 i el 15. Ara han passat quatre anys i aquí estàs. I et preguntaria, des de l'última vegada que vas venir fins ara, hi ha hagut moltes coses. Per exemple, vas estar al mes de novembre a San Francisco, a Califòrnia. Explica'ns una mica aquesta carrera teva que va movent-se a tot arreu.
Sí, bueno, és una carrera que me l'he anat fent jo, vull dir, es va bellugant en el ritme que jo, de certa manera, sempre dic que puc controlar, perquè em permet d'una vida d'estudi, en tots els sentits, des del punt de vista d'intèrpret i del de la composició, cosa que requereix una privacitat, una estar a casa amb els papers, amb les partitures, d'una forma relaxada, una forma que et permeti pensar, etc. I al mateix temps ho compagino, doncs, amb una activitat molt més pública, molt més de cara a la gent, que és la del concertisme, que, i la combinació, doncs, la veritat és que des de la perspectiva dels meus anys, doncs, em resulta, doncs, molt gratificant. I la gaudeixo.
En aquesta estada a Califòrnia del mes de novembre, naturalment vas fer diversos concerts, diverses intervencions, i evidentment a un moment o altre devies tocar el Concierto de Aranjuez.
Evidentment, sí. No, ara no sé si dubtar, si tens dots de diví o si realment és una lògica absoluta. Doncs sí, la veritat és que el Concierto de Aranjuez doncs continua. Anava a dir, no, és que realment és una obra que mereix tot el respecte i que ha fet un gran bé per la guitarra, és evident. Quan em van proposar fer el Concierto de Aranjuez, bueno, tenia una certa reticència perquè a mi també m'agrada tocar d'altres coses i feia potser un any que no l'havia tocat i aleshores he de confessar que em feia una certa mandra reactivar-lo perquè no el poses en dins d'un dia per l'altre encara que l'hagis tocat moltes vegades sinó que has de fer que el xip mental torni a situar-se en el lloc apropiat i això a vegades, i amb els anys cada vegada fa més mandra. Però no, la veritat és que quan vaig agafar la partitura i vaig començar a recordar i a repassar i tal i qual, doncs vaig tornar a reconèixer que és una obra que està on ha d'estar.
Ho vas fer a San Francisco?
A San Francisco, en la Prometheus Symphony Orchestra, sí. Sí, San Francisco, perdona, has de dubtar si era Berkeley, no.
Ara em ve al cap una cosa i te la pregunto així, sense pensar-m'hi massa. No vas amplificar.
No vaig amplificar, efectivament. A veure, no és que estigui del tot en contra. Estic en contra, sobretot, des de la perspectiva de que l'amplificació pugui, en molts casos, amagar una falta de so. Quan les condicions acústiques de la sala són les que han de ser, com va ser el cas d'aquesta parell de vegades que vaig tocar a San Francisco, és que l'amplificació no està justificada. I la prova està en que tant els músics de l'orquestra, com el director, com el públic, es van quedar molt sorpresos del balanç que sortia de l'escenari entre la guitarra i l'orquestra. I jo diria que tothom es va quedar molt sorprès de poder seguir el discurs de la guitarra, malgrat els moments en els quals l'orquestra té una presència, doncs, notòria, van quedar molt sorpresos de poder anar seguint el fil i el discurs de la guitarra.
Cal dir, penso pels oients, molts ja ho deuen saber, però cal dir-ho, que Jaume Torrent, tota la seva carrera ha estat basada, des del punt de vista de la guitarra, en obtenir de la guitarra, obtindre aquell so aquella potència de so que la guitarra dona i que en molts casos, doncs, per raons que a vegades s'escapen, no? No entens per què no s'ha produït aquesta pulsació, buscar aquest vigor a la pulsació i que soni d'una manera com qualsevol altre instrument de corda.
Eduard, és que ho estàs definint molt bé. És un problema de pulsació i és un problema de que les escoles més divulgades no contemplen aquest aprofitament de tot el cabdal sonor que té l'instrument. Jo matisaria que és evident que la guitarra no és un piano, ni ho serà mai, té les seves limitacions, però d'aquí a considerar-la com un instrument absolutament o exclusivament intimista, que només pot sonar sense amplificació en una sala petita, doncs no, tampoc és això. És més, penso que ja, amb els anys, he anat perfilant el perquè d'algunes coses. Hi ha un aspecte de l'expressió. Jo sempre dic que el sentiment no el pots transmetre a l'auditori si tu no vius aquell sentiment. És a dir, el sentiment va de sentiment a sentiment. No hi ha la possibilitat d'un intermediari. Per tant, si tu necessites una projecció sonora que s'ajusti a un sentiment de vigor, de potencial, per contrastar-lo després amb un que pugui significar tendresa, meditació, etc., doncs necessites tenir una gamma de sonoritat que et permeti estratificar de forma clara les dinàmiques. Aleshores, aquest ha estat, des del que vaig començar a estudiar la guitarra, un dels meus objectius. No sabia si realment això era un problema congènit a la guitarra o era un problema que depenia de la tècnica. I, en certa mesura, jo penso que m'he adonat de que sí, de que depèn, en certa manera, de la tècnica. Però és que també depèn de la forma que tu sents la música. Clar, una cosa és tenir com a models allò que, en general, el món de la guitarra té, que són guitarristes que senten a través d'enregistraments amb CD o amb disc de vinil, etc. I l'altra cosa és tenir com a model els músics, en general, que cultiven un repertori de música universal. A veure, el meu model, per excel·lència, és Schubert, per exemple, no? Clar, aleshores, quan jo sento enregistraments dels impromptus o dels moments musicals o de la fantasia Wanderer, doncs, clar, te n'adones que allò, sense una gamma de dinàmiques, no té la possibilitat d'expressar tot allò que conté aquella música. Perquè
acabes d'adaptar de Shoney Mullerin.
Sí, clar. De Shoney Mullerin i el Winterreich.
Fa poc, no?
I el Winterreich.
Sí,
els dos. I els interpretar.
Que és una absoluta novetat en el món de la guitarra.
Sí, bueno, és cert que quan treus una cosa que et sembla que és la primera vegada, després resulta que surt... Hi ha alguna experiència anterior, em sembla que hi ha alguna edició alemanya i japonesa d'algú. De totes maneres, sí que en el cas de la Shoney Mullerin, que les he tingut a les mans, sí que puc dir que la meva versió és una versió que segueix amb absoluta fidelitat les tonalitats originals de Schubert, amb la qual... Jo, amb la meva versió, es conserva la relació tonal que hi ha entre un lead i un altre, cosa que, des del punt de vista expressiu, em sembla fonamental. I l'altra és que, a nivell, diguem, de respecte als paràmetres melòdics, als harmònics i als motívics, la meva versió és absoluta. Per tant, certament, la gent, quan escolta la versió, des del punt de vista musical, no troba a faltar res. Amb la guitarra hi és tot. I des del punt de vista expressiu, allò que pot semblar una sorpresa, em corroboren de que és una versió no, segurament no inferior a l'original, però sí diferent. Però transmet una atmosfera, des del punt de vista musical, absolutament vàlida.
Que és el que deies abans, la guitarra no és el piano, com a conseqüència...
Exacte.
Segur que alguna petita diferència... I, evidentment, si un quartet de cordes, naturalment també serà...
És evident.
També serà igual.
Sí.
Estava pensant que tu vas començar, amb, si no recordo malament, amb en Gracià Tarragó com a
professor.
Com a
professor de guitarra, sí.
Després que havia fet doncs, fins al quartet Tarragó, a Renata, el fill, que també havia actuat moltíssim, sí, en una època, que tu devia ser molt jove.
Jo era molt petit, sí. La Renata, ja quan jo vaig començar a estudiar la guitarra, la Renata era una figura, diguem, consagrada dins del món de la guitarra, sí.
I aleshores, quan tu vas començar amb en Tarragó, aquesta aquesta necessitat que t'ha sorgit a poc a mesura que anaves avançant amb la carrera, ja ho havies plantejat, ho havies trobat amb ell?
Jo diria que, en certa manera, per una banda, ell m'ho va transmetre, sense que jo en aquell moment en fos molt conscient, perquè tampoc era conscient de la realitat de la guitarra en general. Per una banda, coincidia aquest vector que funcionava en aquesta línia, però per altra banda, estic convençut de que també ha estat una necessitat meva. Per tant, hi va haver aquí una feliç coincidència, confluència, de per una banda, un mestratge molt, molt encertat, el Tarragó. També estava, en certa manera, preocupat per aquest fet, perquè també hi ha una explicació. Ell va ser el primer viola de l'Orquestra de Pau Casals. Com a viola, va viure experiències orquestrals de primer ordre. La direcció de Pau Casals. Però allí va venir a dirigir Richard Strauss, Manuel de Falla, etc. Vull dir. I un repertori, evidentment.
Tenia aquell... companys com en Trota.
En Trota,
i tant. Estava, jo encara vaig veure en Trota.
Sí, sí.
Tocant amb l'Orquestra Nacional.
Sí.
L'Orquestra de Ciutat de Barcelona.
Sí, i després, no sé si en la mateixa orquestra que era, però havia tocat també amb el Toldrà, havia fet quartet.
El Toldrà, exactament, sí.
I era famós, va participar amb la creació del Quartet Ibèric, que en aquell moment va ser un quartet de corda que va fer una carrera molt important. Vol dir que el repertori Mozart, Beethoven, Haydn, doncs, clar. Sí, aleshores, aquesta vivència musical que tenia ell a través de la viola, d'alguna manera o altra, va intentar traslladar-la a la guitarra.
Perquè tu... Per què vas escollir guitarra? O la vas escollir o et va escollir a tu?
Al començament no la vaig triar. O sigui, vaig aterrar en el món de la guitarra, doncs, perquè a casa només em podien comprar una guitarra, no em podien comprar un piano. Però és cert que quan vaig començar el piano, és a dir, jo em vaig enamorar de la música a través de la música de piano. I aquest pot ser un dels motius pels quals una vegada em vaig endinsar en el repertori guitarrístic, sempre vaig trobar a faltar aquella gran literatura que té el piano.
Que té el piano, sí.
Aleshores, aquesta mancança i aquesta necessitat de buscar efectes que jo experimentava en el món del piano però que no trobava en la guitarra, segurament ha estat un dels motors que m'ha mogut a investigar i a buscar i a tot el que he fet en composició, etc.
Hi ha una característica que a mi m'agrada molt comentar, i és que tu has fet una obra extensíssima, molt llarga, molt diversa, i que, d'alguna manera, precisament per això que estaves dient ara, recull una mica tot aquest camp que podríem dir que quedava exclusivament dedicat o bé al piano, o bé als quartets de corda, o bé... Sempre has buscat aquesta... Aquí posarem un tros després de la suite gotresca, per exemple.
Ah, molt bé.
Que és un element també, sí, molt, molt interessant. Acabem de tindre la visita en aquest moment d'en Xavier Ruano. El saludeu, Xavier Ruano, Asensio, Jaume Asensio, Torrent.
Asensio.
És veritat, eh? Mira que després dels anys de conèixer-nos, encara que canviï, t'he canviat el cognom sense voler. Doncs el Xavier Asensio, que és el sotspresident de les Joventuts Musicals de Sant Cugat, i a la vegada també està a l'aula de so de Sant Cugat fent una feina des de fa moltíssims anys amb tots els joves i amb tots els nens i nenes de la ciutat que vulguin fer música, o com molts dels que volen fer música. Seu, on vulguis. Estàvem parlant amb Jaume Torrent de la seva carrera i de les motivacions inicials que va tenir per poder entrar, per poder començar amb la guitarra, i continuarem, perquè penso que és molt interessant, i quan vulguis intervenir, Xavier, doncs intervens, sense cap problema.
És molt dura la vida dels músics, és molt dura, i molt poc... amb això?
No, jo apunto al micro. Quin micro tens? Aquest d'aquí?
Aquest d'aquí, per exemple, va bé?
Sí.
Vale, molt bé. Hola, bon dia. No, res, un petit speech. Que és molt dura la vida dels músics, em sembla que estem tots d'acord.
Sí, i tant.
I de vegades no sempre ben valorada el que costa a una persona formar-se com a un músic de humana, que, es, que, que és equivalent a un cirurgià o un no sé què, i no se'l valora sovint de la mateixa manera. Però bé, bueno, no sé si era aquest el tema i no volia tallar...
Tot, sí. Coincideixo amb tu totalment. Sí. És dura. El que passa és que, clar, la vida, el ser humà té moltes vessants. Sí. És dura des del punt de vista, jo diria, des del punt de vista professional i de reconeixement, és molt dura. Sí. Passa que també, clar, amb els anys, o la vida i l'experiència, s'ha d'aprendre una cosa, no?, que és un camí que hem triat i que l'hem triat per vocació.
Efectivament.
Aleshores, la vocació, pel fet simplement de poder-la desenvolupar, ja és una compensació que no té parangó amb cap altre tipus de compensació. La pregunta que ens farem molt sovint és, bueno, molt bé, és dura, continua sent-ho, però la canviaria per una vida diferent com la d'aquell o l'altre i tal? Doncs segurament no. Per què? Sí. Doncs per això que dèiem. Perquè hi ha l'aspecte vocacional i la fidelitat a aquesta vocació fa que el tipus de compensació la trobis simplement amb aquell esforç, amb aquell treball quotidià que et fa estar davant d'aquella partitura, estar davant o amb l'instrument a les mans, buscant la solució a aquell problema que fa 20 anys que busques i no que acabes de trobar, però et despertes l'endemà amb la mateixa, amb la mateixa voluntat i il·lusió de pensar, a veure si avui ho trobo. I probablement arribaràs al vespre i continuaràs
buscant.
Clar, això omple molt una vida.
Sí, del tot. Llavors, això... Perquè és que, a més, no només arriba a la música des de l'òptica de l'intèrpret i del músic, sinó des de lo que, en fi, des de lo que jo portava, d'alguna forma, de lo que portem nosaltres, joventuts musicals, la programació de concerts,
clar,
tot això omple també.
Segur.
I és un camp també difícil, complicat.
Bé, és que per la programació també s'ha de tenir un amor especial, al tanto, no programar. Programar hauria de significar, i ho significa en alguns casos, i no sempre sembla que signifiqui, doncs pensar en la música, pensar en la qualitat de la música, és igual que un editor de música. Vull dir, clar, se suposa que un editor de música ha de tenir aquell criteri que li permeti fer una tria.
Sí, sí.
Si més no, seria una projecció personal molt respectable. Mm. Si més no, més que allò que en algun cas, com en el cas dels programadors, impera, que és la pressió que puguin haver-hi per les agències de programació, pels noms, els grans noms, les grans figures, i lamentablement, doncs jo penso que en alguns casos aquest domini o aquest imperatiu de la rendibilitat d'aquell personatge, doncs domina altres vegades per lo que és una qualitat intrínseca i sobretot sobre la possibilitat de descobrir nous valors.
Sí.
Perquè els criteris, no sé fins a quin punt, no sé si tampoc si podrien haver-hi uns altres, això tampoc ho jutjaré, però els que hi ha sovint no permeten actuar amb la justícia que a mi em sembla que caldria esperar.
Ens havíem preguntat abans de que entressis, Xavier, al principi d'en Jaume, amb el Gracià Tarragó com a mestre, i parlàvem també d'una característica del Jaume, que és haver buscat durant tota la seva carrera aquell so, o sigui, intentar buscar amb la guitarra, o sigui, assolir el nivell que podia tenir un altre instrument de corda, no? I, per tant, una de les característiques d'en Jaume és tocar sense amplificació. Mm-hmm. Inclús amb una gran orquestra, com ha fet ara a Califòrnia amb el Concierto de l'Aranjuez d'en Rodrigo. Seguim una mica amb aquesta línia, perquè has fet tota aquesta... Últimament, que jo sàpiga que tenies les 24 fantasies romàntiques, que penso que també és un exercici important de composició per anar buscant precisament tot aquest ventall, tota aquesta gamma,
clar,
tan important de so. Per què vas arribar-hi?
Perquè la literatura de la guitarra tradicional es mou sempre amb 7 o 8 tonalitats com a molt. Aleshores, la pregunta que jo em vaig fer de jovenet quan vaig veure això, aquesta realitat, era la següent. Aquest ha sigut un problema intrínsec a l'instrument, és a dir, l'instrument no pot arribar a tocar una obra polifònica amb dos sostingut major, perquè l'instrument està limitat i tal, o bé hi ha hagut una dificultat per part dels compositors per trobar fórmules que permetessin afrontar aquestes tonalitats amb una riquesa polifònica mínima, no? Bé, a partir d'aquesta pregunta, doncs, va començar a sorgir, doncs, el treball, buscar, i, bueno, i va, em recordo que hi va haver un editor que li vaig ensenyar una obra que havia escrit en mi major d'aquestes característiques, i em va dir, home, això m'interessa. I jo vaig pensar, no, a mi escriure, publicar una obra d'esperit romàntic, així perquè sí, no em sembla el més apropiat, ara tinc altres coses que segurament tal. Però vaig pensar, però al tanto, si jo aconseguís fer tot un cicle de 24 obres d'aquesta estètica amb totes les tonalitats, des del punt de vista del món de la guitarra, estaria més que justificat. I crec que ho està. Primera, perquè el treballar amb aquestes tonalitats que la tradició havia desestimat obre uns colors, uns processos modulatoris, una atmosfera expressiva, evidentment, absolutament inèdita dins del món de la guitarra. I més quan la guitarra no va participar de forma notable en l'estètica del romanticisme. O sigui, la guitarra té un període que és el classicisme, que és molt ric, que hi ha aportacions, començant per el nostre Ferran Sort, que no té, cap compositor comparable amb ell, i és extraordinari.
Tàrrega.
Tàrrega ja és més tard. És un post romàntic.
En Llobet,
però en Tàrrega, per exemple, és un compositor romàntic, però que la seva producció és molt limitada i continua perpetuant les tonalitats, diguem, que la tradició havia conservat. Però aquest pas no l'havia fet, i jo no tampoc sabia si la podia fer, però clar, fur del treball, de la insistència i del buscar, és un treball d'investigació. Doncs finalment em vaig trobar a les mans que signava l'última de les fantasies, havent cobert tot el cicle. I aleshores veus que...
Però això és una feina llarga.
Bueno, això no te n'adones. No, el temps que emplees amb això no compta. No compta perquè no és un temps conscient. Yeah. Perquè tu estàs escrivint i la mateixa passió que et mou et fa perdre el temps. No sé si les vaig escriure en 2 mesos o en 20 anys. No ho sé. És igual. No compta. Això no compta. El fet és que quan ho acabes, doncs, bueno, te n'adones, mires de conjunt i dius, home, doncs això pot tenir un cert valor.
El temps i això no es ven per hores.
No, clar.
Per això us vull dir.
Ni és per hores ni ho pots fer per encàrrec.
Clar.
És el que dèiem abans de la interpretació. Tu només pots transmetre passió si tu la vius, aquella passió. L'has de viure. Sí. Tu l'escenari l'has de viure, llavors la transmets. I llavors et pots equivocar. No passa res.
I tant.
Sí. Si tu transmets això, el públic rep això.
Sí, sí.
I és quan és més feliç. I tu també. I la música, un concert, és un intercanvi d'emocions. Però no va només amb un sentit. Circula de forma recíproca.
Algú podria pensar, Jaume, que quan tu busques trobar aquest so, i quan tu intentes que aquesta pulsació creixi perquè el so doncs, també creixi, i demostrar que pot arribar a un punt determinat, que és una de les coses que a mi em va sobtar la primera vegada que em vaig sentir. És, algú pot pensar, aquí estem parlant de tècnica, aquí estem parlant, però no, ja com tu vas dir molt bé, una altra cosa, que és sentiment, que és emoció.
Això és fruit de la recerca de trobar el vehicle per transmetre l'emoció.
Exactament.
Clar. Mireu, hi ha una cosa, per exemple, la comparació és em sembla que és relativament afortunada. Per exemple, un pianista, la seva projecció física té una correspondència gairebé absoluta amb el tipus d'emoció que transmet. Clar, el piano té una gamma de forts, de mig fort, mig piano, pianíssim, etc., que es tradueix automàticament amb la emoció del pianista, emocionalment i físicament.
Físicament, sí, és veritat.
La guitarra, amb la mà dreta, que és la que produïm el so, ens movem en l'àmbit de mig centímetre, els dits, amb el cos que no es belluga i que no hi veiem una projecció del cos, del braç, sobre les cordes. Veiem que la mà esquerra es belluga, però la mà esquerra, de fet, fabrica la nota, no la produeix acústicament. És la dreta, però la dreta ens movem, que la mà dreta no es mou del seu lloc. Clar, això com ho tradueixes físicament? O sigui, si tu tens una emoció que el vehicle és a través de lo físic, com ho tradueixes en un espai tan limitat, tan reduït, que no et pots ni bellugar? Aquí està la clau. Diem de buscar la forma de la projecció emocional a través d'aquest canal que aparentment és tan limitat. I aquí ha estat una mica el que a mi, a través dels anys, m'ha fet anar pensant i veure com... I jo realment, quan toco... A veure, jo acabo de concert i estic esgotat.
Segur. Fem una cosa. Com que estàs una mica esgotat, posem una mica de música, la música d'en Jaume Torrent, en aquest cas, una de les últimes, suposo que has fet, que va ser grotesca, deu ser de les últimes.
No, el que passa és que de les últimes que he gravat.
Les que he gravat.
Sí, però no, és una obra que fa potser 20 anys que la vaig fer, sí.
Pues és caricatura.
La caricatura, posa.
Bé. Tenim aquí ja, altra vegada, el micro obert. I el Xavier Asensio, que ens explicarà una mica què serà aquesta programació del mes de febrer de Joventuts Musicals en aquests concerts que feu cada diumenge a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de l'Escola de Música o Conservatori, com vulguem dir-li.
Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies, perquè agraïm moltíssim que de tant en tant, sovint, ens cridis per fer-nos aquest ressò, que per nosaltres és importantíssim. El ressò no és senzill ni fàcil d'obtenir-lo i poder, diguéssim, llançar, pues, en fi, les nostres activitats i aconseguir, pues, que ens vingui gent. Moltes gràcies, reitero, per això. Aleshores, efectivament, des de, bueno, Joventuts Musicals, per qui potser encara al millor no estigui molt al corrent, va començar l'activitat en el 2001 i portem, pues, imagina't ja la quantitat d'anys que portem.
Ja ho tinc, la majoria d'edat ja.
Imagina't, efectivament.
18 anys.
I efectivament, i és una activitat que la fem, com es diria literalment, per amor a la música, que és... Gràcies. Que és, en fi, autèntic, això, eh? I des del 2017, ja tot l'any passat, vam canviar la periodicitat que teníem dels nostres concerts i l'any passat vam passar ja a fer tots els diumenges, perquè d'aquesta forma vam pensar que establíem una norma que era tots els diumenges a les 7 de la tarda. Què és el millor que pot fer qualsevol persona un diumenge a les 7 de la tarda si no és anar-se'n a escoltar un concert de música de cambra, música clàssica, a l'aula magna de l'Escola Municipal Vitòria dels Àngels.
Amb una distància curta, fantàstica.
Amb una distància curta, on tens l'ocasió, quan acaba el concert, fins i tot de conversar amb el músic tranquil·lament, perquè després estan allà a l'abast del públic, fins i tot a vegades, fins i tot per mostrar-te el seu instrument, quan són instruments, a lo millor, que no són tan comuns de veure.
El diumenge passat, el de vihuela, no?
Sí.
Hi havia dos vihueles.
I a vegades hem tingut, per exemple, concerts d'arpes, per exemple, que a lo millor no és tampoc un instrument que un pugui gaudir-ne molt sovint, i aleshores pues, també resulta molt didàctic. Clar. Que a l'acabar pues, l'instrumentista ja una vegada acabat tot l'acte pues, pugui en fi, reunir-se amb el públic i tot això. Això és un luxe que no és habitual en cap concert. Un guitarrista a vegades ens ensenya a on està construït el seu instrument i ens explica coses en fi, de la seva activitat i converses. En fi.
Tenim, Xavier, tenim 5 concerts al mes de febrer, o sigui, un cada diumenge.
Un cada diumenge.
Però tenim un aspecte que també m'agradaria comentar, sí, que és aquest pugem a l'escenari.
Efectivament. A veure, és una altra branca de la nostra activitat i que el que consisteix, ens està donant molt èxit, vam fet l'últim trimestre del 2018 i ja tenim programat tota l'activitat, diguéssim, d'aquest període que estem ara. Aleshores, això consisteix en fer arribar la música a tots els públics de totes les edats i aconseguir que la gent jove, estudiants i molt joves, diguéssim, coneguin de primeríssima mà el que és participar en un concert. Aleshores, el que fem és que tenim una convocatòria oberta a la nostra pàgina web, on els músics sol·liciten participar d'aquesta activitat i el que els oferim és fer una actuació al principi de cada un dels concerts del diumenge. Procurem que amb el músic, amb el que tenen que compartir a l'espai, pues, hi hagi, en fi, una similitud, potser pot ser el mateix instrument, si es pot aconseguir, encara que no sigui sempre obligatori, però procurem que sigui d'aquesta manera. I aquest músic el que fa és interactuar d'alguna manera amb el professional que està aquell dia en allà. Tenen canvis d'impressions, els dos interactuen entre ells, li proporciona una experiència que no la podria tindre en un altre àmbit, no seria normal, podria tindre una altra classe de concerts, podria tindre un final de curs, podria tindre moltes coses, però actuar de la mà d'un professional en un concert i fer-ho de la seva mà i sentir els seus consells i el seu caliu al costat, això no és molt habitual. A més, també participa de lo que és la formació del concert en si, de fer el programa de mà, de tota l'administració que comporta pues, tindre això. Aleshores, per un cantó, el concert que fa en el teatre. I després hi ha una segona part que també ve vinculada amb això, i és que el nostre patrocinador, diguéssim, que comercial, que és Plenilunio Musical, la botiga d'instruments del carrer de la plaça d'en Coll, val? Patrocina un concurs amb aquests mateixos músics, que el que fem després és una gravació filmada en els nostres locals que la pengem a la nostra pàgina web. Aleshores, el públic, en general, entren a la pàgina i voten aquestes gravacions i els tres primers, que queden amb més valoracions, passen a un jurat que és qui al final otorga uns premis, que són els que fa Plenilunio Musical, val? Valorant pues, bueno, aquests músics. Hi ha un guanyador, tres guanyadors, que al final acaben fent també un concert de final de temporada, diguéssim. Bueno, tot això és una experiència que provoca que aquests músics, els seus familiars, amics, companys de les escoles d'on provenen, perquè nosaltres això és una difusió que l'hem feta pues, bueno, en allà on hem pogut arribar a totes les escoles de música de Catalunya i algunes de fora, perquè distribueixin aquesta informació entre tots els seus alumnes. I llavors són els professors, normalment, qui esperonen els seus alumnes perquè s'hi presentin. Està tenint molt èxit. De fet, tenim la programació, diguéssim, dels propers 4 mesos, ja la tenim com bastant coberta, ¿vale? Que s'hi continuïn apuntant perquè els anirem fent cabuda. Però hem cregut que aquesta és una... En fi, ens està resultant molt bé, la gent ens dona molt bona vibració, estan molt contents i nosaltres ho captem, això.
Però diguem que el proper diumenge hi ha el Nexus Piano Duo,
sí.
Amb la Mireia Fornell i el Joan Miquel Hernández, sí. I el jove, o la jove, en aquest cas que intervindràs, l'Arantxa Pérez.
Arantxa Pérez.
Que és piano també?
Piano també, sí.
Piano
sí,
també.
Sí.
Molt bé, doncs escolta'm, jo penso que és una bona acció.
Iniciativa, sí.
I sobretot, Jaume, el que deia el Xavier, que és que la gent, en general, que està ja una mica interessada, i a vegades gent que no ho està tant, però en canvi, sap que cada diumenge, a les 7 de la tarda, hi ha un concert. I aquest és un element, sí. Que jo penso que és fonamental, sí. En llocs, ja estem dient Sant Cugat, però podríem dir un altre lloc, que sàpiguen que poden fer-ho i que poden anar-hi i que sempre trobaran una cosa d'un nivell suficient i que a més amb possibilitats de que això sí. Vagi progressant.
Jo diria que al nivell, estem molt contents del nivell que arribem a tindre, diguéssim, estem orgullosos, vamos, del nivell que arribem a tindre de músics, perquè moltes vegades parlem d'artistes que són mediàtics, fantàstics, estupendos, però és que el que hi ha a darrere dels músics mediàtics, els que no ho són tant, hi ha un nivell de qualitat
elevadíssim, sí.
Elevadíssim, que dius, vale, podem viure d'anar als grans concerts, no? Podem viure del Liceu també, però és que, carambes, és que n'hi ha un nivell potentíssim de músics.
Ara que has dit el Liceu, he recordat que en Jaume vas estar professor, director del Conservatori.
Del Liceu, sí. Quasi bé 10 anys.
8-10 anys, sí. Quina experiència em vas treure d'aquesta faceta tan directament?
Bé, això va significar entrar dins del món, diguem, de l'administració, de l'organització, i clar, veus les coses des d'una perspectiva que fins aleshores no havies previst, no? Vull dir, és diferent.
Va ser una herència també d'en Gracià Tarragó, d'alguna manera?
No, la direcció no. Ell ja feia molts anys, el Gracià Tarragó va morir el 78, em sembla, no? Jo era molt jovenet, jo tenia 17 o 18 anys quan va morir el mestre. I en canvi em vaig fer càrrec de la direcció del conservatori, devien ser l'any 93 o 94, sí. Sí, però el que passa és que jo vaig estar com a professor adjunt, després vaig ser professor, després vaig ser cap d'estudis.
Estaves molt vinculat.
Clar, jo tenia una vinculació amb tot el professorat molt personal, no? I jo penso que una mica la clau de, diguem, de la meva durada de quasi bé 10 anys de director va ser aquest tracte que tenia amb els professors, que em venia ja de molt enrere.
I en aquests anys vas anar notant un canvi, perquè això s'ha produït. El que preguntava Xavier abans, no? Hi ha molta qualitat, hi ha moltíssima gent sí. fent música.
Sí, es va passar...
I que li falten espais per poder, sí, poder demostrar.
Bueno, aquest possiblement sigui el problema d'avui dia, que estem formant molts professionals que després la feina tenen ells per situar-se també, clar, sí. Més a saber. Clar, estem vivint una societat, la nostra, la d'aquí, la del nostre país, que la música no la viu a nivell, diguem, proper, social, com passa en alguns països que els tenim com a exemples. Clar, vull dir, quan en una família els caps de setmana es fa quartet, doncs això té un resultat. Això, clar, genera una demanda i també genera una altra cosa molt important, que és que això que ara tu estaves assenyalant, de que músics d'una gran qualitat però que no són mediàtics, tenen un problema, que és un problema de subsistència.
Clar,
perquè hi ha uns grans caixer per grans figures i, en canvi, l'estament immediatament inferior, entre cometes, l'inferior, doncs és pràcticament zero. Clar, això, en una societat com l'Alemanya, doncs, músics de gran qualitat però que no són mediàtics, doncs tenen una activitat més o menys regular que els permet tenir una vida digna, entre cometes. Clar.
Ma, hi ha un element que segur que... Mira, quantes orquestres hi ha a Catalunya, a part de simfòniques, o senzillament de cambra? Quantes n'hi ha i quantes n'hi haurien d'haver? Sí, en funció d'aquesta gran quantitat, d'aquest plantell de gent que ha estudiat, que s'han preparat i que són molt bons.
Sí. Bueno, si és dificultós, diguéssim, fer una programació on tenim o músics individuals o grups de cambra o així, vamos, muntar una programació on hi hagin orquestres ja mitjanes o grans, això està fet fora, ja per fora de
l'alcance.
Sí. Però tu penses això, fem això aquesta comparació que dèiem, doncs Alemanya o Àustria, i França inclús, Holanda, sí, doncs veuríem que hi ha una quantitat d'orquestres, sí, i cada ciutat petita, relativament petita, comparativament, sí, sí, doncs hauríem de dir, aquí hi hauria d'haver, doncs, com a mínim 25 orquestres funcionant.
Sí, sí, o als Estats Units, o a Califòrnia, és un dels estats que conec millor, hi ha en moltes localitats petites fundacions que sí,
la gent. Ara acabes de dir la paraula, sí, ja. Jaume, acabes de dir la paraula, clar, fundacions.
Sí, sí.
Aquest és el punt.
I no són orquestres formades per músics que visquin d'això, no, són simplement músics que els encanta trobar-se tres cops per la setmana, o dos, els que poden, per fer música, per estudiar una sinfonia de fulano o de mengano, clar.
Faríem el comparatiu dels grups de cant coral.
Sí.
Que diguéssim, faríem un comparatiu, que aquí, doncs, efectivament, hi ha grups molt bons, aquí al País Basc, diguéssim, centraríem a tota la península ibèrica, bàsicament, i que, en canvi, no viuen de la música. Però, en canvi, els que volen viure de la música... Es creu molta gent que no cal. O sigui, és com a pregunta, tu que en saps, o sigui, que et va tan bé, per què no escrius una coseta? Home, no escrius una coseta,
sí,
què vols dir?
Sí, és que això, diguéssim que moltes vegades persones que són potser alienes al món de la música i que només la utilitzen com un objecte de consum, per dir d'alguna forma, no arriben a pensar que, home, composa o toca, per què no vens a tocar? Per què no... M'explico, sí, ja, nosaltres ja posarem el sopar o pagarem la cervesa. Diu, mira, escolti, no fa falta, jo ja sopo cada dia. No.
Bueno, sí. I duen amb bona voluntat, clar. Però
sí, clar, suposo que
forma
sí,
part,
sí,
diguem, d'una...
Però és la mentalitat que dona, que dius, no, miri, això és que no val res, no. Sí, escolti, això es val moltíssim, és el que pretenia dir abans al principi. Això és, en fi, comparativament amb altres professions, diguéssim, pues, en fi, i a més és que jo considero que la música és un aliment tan necessari i tan imprescindible que de vegades potser hi ha molta gent que ho rep i no se n'adona compte.
Llavors tindríem que parlar d'una altra cosa, que més val que ho deixem, que seria la música a l'escola.
Ja fa molts anys que en parlem. Si en donessis peu amb això de la música a l'escola,
farem un altre programa sobre aquest tema, perquè sí, tindríem que dir una cosa de l'agenda de cap de setmana. Aquí tindríem en Jaume Torrent amb més de 200 composicions, entre per guitarra, per quartet, per música de cambra, en fi, extensíssima, o aquesta per guitarra i orquestra que hem sentit al principi, al concert de Rialp, i volia preguntar-te ja, una mica per tancar la xerrada, i és perspectives immediates, tens alguna cosa en marxa, tens algun... Bueno, segur que sí.
Sí,
una pregunta absurda, que et dic, tens alguna? Segur que sí.
Bueno, ara fa un parell de dies vaig interpretar la suite El viatge al món màgic amb la Inés Moralera, que feia narradora, i ara, bueno, de seguida l'endemà ja vaig guardar la partitura i preparar, perquè el dia 17 me'n vaig a Dubai, toco al Teatre de l'Òpera de Dubai, un concert de guitarra sola, i l'endemà tinc una masterclass, I després, bueno, tinc projectes diversos. Ahir mateix em va telefonar la Marisa Martins per un concert a Sant Pere Pescador, després anem a Segòvia i tinc diversos concerts sol, torno a Califòrnia, m'estan un parell d'orquestes, m'estan perfilant a veure quin concert podem fer, aviam si puc, que el farien molt de gust, però a veure si puc fer un altre concert que no sigui el concert
de l'Aranjuez.
Bueno, ja ho veurem encara.
És que hi ha músics mediàtics, però també hi ha concerts mediàtics, no?
Sí, sí.
Perquè moltes vegades jo he pensat que a vegades s'aplaudeix el compositor del concert, al marge de que es pugui també aplaudir l'intèrpret, no? Però suposo que hi ha alguns concerts que són més donats a aconseguir el beneplàcit del públic, també.
Sí, això passa amb, amb tots els instruments.
Sí.
A veure, el concert d'Aranjuez té un segon moviment que té una dimensió poètica, una melodia encertadíssima.
I que, a més, va traspassar, va traspassar a l'espai, diguéssim, estrictament clàssic, exacte, per passar doncs, a una cançó popular, per passar a la publicitat, per passar a tot arreu. A tot és que és increïble. Clar, no podem oblidar-ho, que hi ha coses que ens obliguen.
Enganxen.
I tothom està esperant quan tu surts allà a l'escenari.
Hi ha coses que són indiscutiblement boníssimes i que et fa difícil pensar que allò es pugui transformar en una cançó, diguem, d'aquest tipus, no? Agafes una simfonia de Brahms i no me la imagino cantada pel Charles Aznavour, per exemple, no?
Exacte, sí, sí.
Ah, espera't, vés a saber.
No, i més coses que s'han fet. A més, hi ha gent que, evidentment, també en viu d'això, perquè hi ha hagut algun tipus de compositor i d'autor i director que aprofitava la jugada per introduir.
Un plaer.
Jaume, moltes gràcies per haver vingut. Xavier, igualment.
Moltes gràcies.
I molt content de poder veure que des de Joventuts Musicals aneu fent feina.
Seguint amb molta il·lusió. M'ha fet, a més ara, també molta il·lusió, que no ho sabia, també, compartir ara amb
igualment.
Ja, ara, quan tanquem el micro, continuarem.
Sí.
Posem una mica de música, parlem de l'agenda i acabem el programa. La gent del cap de setmana, com sempre, molt plena d'activitats. Comencem avui dijous a les 9 al Mut de Torreblanca, soul, jazz i pop amb Laia Buixadors, veu, i Leo Tejedor, guitarra. Demà divendres, dia 1, a les 9 i dissabte, dia 2, a les 6 de la tarda i 9 de la nit, al Teatre Auditori estrena absoluta de La dansa de la venjança, de Jordi Casanovas, dirigida per Pere Riera, amb Laia Marull i amb Pablo Derqui. Serà molt interessant. Ha estat tota la setmana, estant en aquest moment treballant encara al Teatre Auditori, preparant aquesta estrena, que després passarà a la Villarroel de Barcelona. El diumenge, a les 11 del matí, tut-tut-tut, això què vol dir? Can Ninot, titelles pels nens. I a les 6 de la tarda, els Follets i el Sabater, el Teatre de Companyia Teatre en Miniatura. El mateix diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Nexus Piano. Mireia Fornell i Joan Miquel Hernández, com han dit abans, i l'Arantxa Pérez, que hi col·laborarà. I a la mateixa hora, a les 7, també, al Teatre Auditori, Wim Mertens, que presenta That Which Is Not. És a dir, en Wim Mertens sempre diu que no, i acaba fent que sí. I us deixo una mica de música d'en Jaume Torrent, per acabar aquest programa. La setmana que ve tindrem també teatre. Pararem, suposo, espero, amb Laura Conejero, que ens fa la importància de ser franc d'Oscar Wilde. I després, amb Rosa Sicard, que des de Mirasol ens presenten una obra, Tirant, lo tirant.